Volem xerrar d'educació perquè dijous de la setmana vinent, el 10 de setembre, és el dia fixat per l'inici d'un nou curs escolar. Un curs que, a diferència dels anteriors i per mort de la crisi sanitària, començarà amb l'aplicació del Pla B, que contempla la semipresencialitat, això sí, a partir de segon d'ESO, batxillerat, formació professional i ensenyaments de règim especial, mentre que en principi serà presencial a infantil, primària i primer d'ESO. Davant aquest inici de curs marcat per la pandèmia, Educació ha aplicat mesures com la baixada de ràtios, l'augment del material i l'increment de la quota de professors, amb la contractació de 102 nous docents, com vam saber ahir. Per parlar sobre com es vertebrarà aquest nou curs, comptem avui el de Far a Far amb Amanda Fernández, directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. Molt bon dia, senyora Fernández, benvinguda a Ràdio Illa.
Gràcies, bon dia a tots i totes.
A veure, ahir també explicàvem a Ràdio Illa que Cimeval, el sindicat de metges, recomanava repensar la data d'inici del curs, del 10 de setembre, el dijous vinent. Entra en els plans de la conselleria considerar retardar un poc més l'inici del curs?
En principi no. En principi nosaltres, a totes les reunions que tenim en la Conselleria de Salut, en el director general de Salut Pública i també després de la conferència que hi va haver sectorial entre els ministeris de Salut i d'Educació, si idea és començar dia 10 de setembre. De fet, ahir hi havia aquestes declaracions que jo també vaig sentir, però en el mateix temps també sortia, per exemple, el cap d'epidemiologia de Son Espases parlant de la necessitat, no, de començar escola, perquè salut són moltes coses, hi ha la salut física, la mental, l'emocional, i és veritat que ens crea, no, un pot d'incertesa sobre què pot o què afecta les diferents variants de salut de cada un de tots nosaltres i sobretot dels infants i les famílies. No?
S'havia parlat
d'un... En principi, si des, començar a dir adeu.
S'havia parlat d'un inici de curs esglaonat. Què vol dir això i en quins cursos s'aplicarà aquest començament progressiu?
Aquest començament progressiu és per totes les etapes. En el cas d'infantil i primari començaríem dia 10 pels més petits i així progressivament a partir en els de secundari serien primer d'ESO, però també segon de batxiller, que són aquests que també passa molta pena per ells, que són majors, però després tenen una selectivitat per davant, no? I és progressiu i depèn també de la quantitat d'alumnes del centre, no? El que està establert és que aquells centres que tenen com a màxim 750 alumnes tenen una setmana escolar, diguéssim, 5 dies, per anar esglaonant, és a dir, progressivament, més que esglaonant, progressivament, començant, com he dit, per exemple, de 3 anys, a dia 10 començarien, com a màxim 150 alumnes, però això depèn de quant d'alumnes té aquell centre. Si són més de 750 alumnes, que alguns dies que tenen 1.500 alumnes, per exemple, tenen fins a 10 dies. I és acumulatiu, no són dies alternis, res, no? Primer començarien 150 o manco, depenent del número d'alumnes del centre, i aniria, perquè vagin coneguent tots els protocols, no? Per on han d'entrar, què ho han de fer, on s'han de rentar cada vegada, etc. I no hi hagi una acumulació ja des del primer dia i que puguin entendre bé els infants les mesures a seguir.
A veure, perquè ho entenguem bé, això vol dir que, per exemple, un infant d'infantil començaria el dia 10, el pròxim dijous, i un de primer de primària podria començar el dia 15, que deu ser dilluns?
Sí, per exemple. Ara te posaré un exemple perquè ho entenguem bé, no? Un centre pot decidir dijous començaran els alumnes de 3 i 4 anys,
sí.
Divendres de 5 anys i primer, i dimarts segon i tercer, i així progressivament fins a 5 dies, si són com a màxim 750 alumnes, i si són més, pues, tenen fins a 10 dies.
Bé, i això en tot cas ho concretaria cada centre educatiu, entenem, no?
Clar, clar, perquè hi ha centres que són molt més petits i encara això depèn de cada centre, però poden decidir. Nosaltres només tenim 200 alumnes i no, en lloc de fer-ho en 2 dies també ho farem en 3 i ho farem per cicles. Per exemple, tot el primer cicle dijous, el segon cicle divendres i el tercer, el primer cicle, perdó, infantil dijous, el primer cicle divendres i el segon cicle dilluns, sempre i quan aquest cúmul de nits no superin els 150.
Clar. Diu que hi ha 10 dies, no?, per fer aquest començament progressiu.
Si són alumnes, si són centres de més de 750 alumnes, només tenen 5 dies per fer-ho.
Ja. I en el cas de centres de menys?
Si són centres més grans, tenen fins a 10. Si des que tothom a l'octubre estigui ja basat en les noves mesures i puguin començar dins d'aquesta normalitat rara.
Perdona, ni ho he entès. Els centres de menys de 750 alumnes, que són la majoria dels de Formentera, tenen 5 dies, diu?
Tenen 5 dies.
5 dies, d'acord. O sigui, en el cas de Formentera, l'escola podria començar de forma progressiva, depenent de l'edat i de com ho determini cada centre, des del dia 10. Entenem que són 5 dies hàbils o 5 dies naturals?
Sí, 5 dies d'escola, efectivament.
D'escola, o sigui...
Tindrien dia 10, 11, després 14, 15 i 16.
Ah, exacte. Fins al dimecres de la setmana,
vinent. Efectivament.
Bé, important això saber, ho dic perquè molts pares ja, diguem-ne, que es fregaven les mans pensant que a partir del dia 10 ja podrien d'alguna manera restablir la normalitat que desitgen, ja li assegura que no només pares, sinó també els alumnes, doncs això encara es podria allargar fins al dia 15 de setembre, depenent de la decisió de cada centre. Per cert, des de la Conselleria d'Educació s'ha configurat un protocol amb tres escenaris diferents, l'A, el B i el C. Pareix ser que comencem amb el B, de semipresencialitat. Què vol dir i en quins cursos s'aplica?
Efectivament, es B, el que deia, i ja ho deia en el plan de contingència i de centres també que varen programar en els tres escenaris, es B el que deia era màxima presencialitat possible però reduint ràtios, d'acord? Per tant, els temes que infantil i primari, com és el cas de centres de Formentera, i després, si és, seria també en B, seria el tema de semipresencialitat, així és, a partir de segon, d'ESO, sempre i quan el pla de contingència així ho valorin. Què vull dir amb això? Començaré per ser això, que és el que deien de semipresencialitat. Si és Formentera, en el seu plan B, redueixen ràtios en la distància adequada entre alumnes a les aules i les seves aules estan per un entorn d'un 20 alumnes, diguéssim, sense haver de fer semipresencialitat, ho poden fer. És a dir, no és obligatori la semipresencialitat.
Què vol dir la semipresencialitat?
Vol dir que alternis dies, és a dir, el dilluns, el dimecres, el divendres toca mitja aula, per exemple, perquè això també és cada centre, i el dimarts i el dijous l'altra meitat, i la setmana després seria a l'inrevés, per exemple. Però no vol dir que tots vagin de fer així, perquè, com dic, si en esquerra d'un institut tenen espais, el professorat, a més de que hi ha hagut aquest increment, com deia, dona per fer grups i que baixin les ràtios i la distància sigui la que pertoca, no tenen per què fer semipresencialitat. Hi ha casos d'instituts que no hi ha espais suficients, per tant, han d'optar per aquesta mesura, però no és obligatòria.
Bé, que quedi clar, la semipresencialitat és només a partir de segon d'ESO, és a dir...
De segon d'ESO, efectivament. I si se fa així, com que guanyes espais, primer d'ESO sí que et pots desdoblar si és necessari per reduir aquestes ràtios de l'escenari B.
Clar, per tant, aquest curs, en principi, el que està establert és que començaran de forma presencial, infantil, primària i primer d'ESO,
Exacte, i infantil i primària el que demanam és això, demanam que... hi hagi la distància dins les aules, per tant, el primer, i això els centres ho saben, el que fan és cada centre és un món i cada aula també, per tant, han mesurat cada aula, les aules fan una divisió entre 2-25 per saber quant d'alumnes així respectarien el seu image, i això és la distància necessària. Per tant, els seus grups han de respectar aquesta distància. En el cas de que tinguin aules molt grans, el que l'escenari bé recomana és que també debaixin ràtio, encara que hi hagi aquesta distància, i que tot quedi entorn a un 20 alumnes, com han dit. I tot això és per un tema de traçabilitat, no? Que si hi ha un cas, com, per una part, si hi ha la distància, la neteja i la mascareta, que és una nova cosa que deien, que per partir de primer de primari tot han de dur mascareta, això fa que el risc de contagi sigui menor, però si també baixant ràtios, el que feim és que després, quan s'hagin de cercar els contractes estrets, sigui restret, sigui més fàcil de fer per part de salut.
Bé, entenem, per tant, que els alumnes de infantil, de primària o d'ESO, de batxillerat, hauran de mantenir sempre una distància d'1,5 metres entre ells. És això?
Efectivament. Entenem que infantil i primari, sobretot, és molt difícil, sobretot els primers cicles, que es pugui mantenir aquesta distància. I aquest risc ja ho preveu Salut. I per això també has fet de baixar ràtios perquè estiguin almenys en contacte un amb els altres. Perquè entenem que un infant, encara que de 4 anys o de 5, encara que l'espai ho permeti aquesta distància personal, sabem que és difícil. Els professors, els docents, els mestres faran una tasca per intentar que aquest contacte sigui el mínim possible, perquè difícilment serà totalment factible que se pugui aconseguir. Per tant, a partir d'aquest coneixement de la realitat, per això han fet reunions Salut i Educació, no? Entre tots dos s'han anat prenent totes aquestes mesures i tots aquests protocols que estem posant en marxa.
Això sí, en principi els grups seran estables i allò del grup bombolla es portarà a terme, és a dir, que no hi hagin contactes d'un grup amb un altre grup?
És una premissa importantíssima per lo que comentava de rastreig, eh? No tant pel contagi, perquè els contagis són el que estem dient, mascaretes, neteja i distància, però sí pel tema de rastreig en cas de que hi pugui haver o una sospita o un cas positiu dins el centre. Perquè si fan grups bimbolla, grups estables, que no se relacionin amb altres grups, fem que si hi ha un cas, el rastreig sigui més fàcil i si per lo que sigui s'ha de aïllar un grup, doncs només hagi de ser un grup i no tota una escola, per exemple. Això ho decidirà Sanitat a partir del cas concret i a partir de conèixer bé quin ha estat el moviment d'aquell grup. Si realment ha estat un grup estable que no s'ha relacionat amb ningú més, és més fàcil de fer seguiment i de fer la quarantena que hi pugui haver.
Bé, doncs aquest és l'escenari que tenim de cara a l'inici del nou curs a partir del dijous vinent. Ja heu sentit, els centres de menys de 750 alumnes tindran 5 dies per fer aquesta incorporació progressiva. De fet, diria, llegint un poc la normativa al detall del govern balear, és gairebé obligatòria, no?, la incorporació progressiva, amb 150 alumnes per dia fins que es completi el 100%. Això va així, no?
Efectivament, 150 com a màxim, no és que hagin de ser 150.
Com a màxim?
150 com a màxim.
O sigui, el primer dia de col·le no podran anar 200 alumnes, suposem.
No, és el mateix col·le, no, efectivament. És una situació molt difícil, nosaltres hem d'agrair l'esforç que han fet els equips directius, els docents, la responsabilitat que hem de tenir tots com a famílies. Una de les coses importantíssimes d'aquests protocols, i ho dic famílies perquè famílies són tots, jo també tenc els meus fills, no? Hem de prendre la mesura, la temperatura abans d'anar als centres, si té 37,5 o més no hi pot anar, si té algun dels símptomes tampoc, vull dir, és una situació difícil per a tots, infants, família i docents, però que creiem que és bàsic que aquests infants puguin tornar a incorporar-se, retrobar-se i tenir una mínima, no, rutina a seguir, però que el manco te pugui ajudar emocional i socialment.
Ara parlava d'això de la temperatura, també tenim entès que es faran controls aleatoris de temperatura a l'alumnat i al personal del centre. Sobre aquesta qüestió, un professor de secundària d'aquí de Formentera es pregunta si això no va en contra de la intimitat de l'alumnat o pot estigmatitzar els nostres alumnes. També pregunta qui farà els controls.
Val. El protocol diu efectivament que... Primer diu que responsabilitat abans d'anar a l'escola, no? Perquè si ja has entrat pots crear ja contagi, si és que és d'un contagi. Se fa signar a tots els pares un full de responsabilitat, és a dir, jo me responsabilitz de fer això. Sí. I després també diu que se podran fer aquests controls aleatoris, no? Sí que és veritat que hem d'anar alerta, nosaltres hem fet aquesta consulta a nivell, diguéssim, de protecció, no?, de dades, d'imatge. Efectivament és un tema de salut pública, per tant, ens han dit que això sí que està permès, però sí que crec que ho hem de fer en tota la cura pertinent i crec que és una valoració ben feta per part d'un docent, no?, que sempre intentant que els nostres alumnes no se puguin sentir ni discriminant ni malament ni tinguin por, no? Més que res és per un tema de control i de sanitat pública. Això mos passa quan on anem amb un vaixell tots i un rere l'altre te passen el termòmetre i si en aquell moment tenen 37 en 7, te lleven de la cua, no? No és agradable, entenent que no serà la dinàmica, però sí que se poden anar fent, i és per un tema de control i de salut pública que beneficiarà a tots els ciutadans i ciutadans. ciutadanes.
I entenem que qui farà els controls seran els propis docents, eh?
Hi ha dues opcions. Una, i així se va comprometre també la Direcció General de Salut, no? Que és que en segon quin casos els centres de salut poden fer aquests controls i en altres serien els centres.
Els centres educatius.
Efectivament. O els centres de salut, posa les dues opcions. I a més, el protocol queda molt clar perquè se fa a través d'una grella de què s'ha de fer i qui ho fa, i posen tant el centre de salut com el centre educatiu.
Bé, per cert, vèiem en un estudi de l'Hospital de la Vall d'Hebron que la conclusió principal deia que la Covid que la transmissió de la Covid dels menors amb els seus familiars, amb els quals conviuen, era baixa, no? De fet, sí. Només 3 casos de 89 s'ha identificat clarament el menor d'edat com a desencadenant del brot familiar. Aquestes dades permeten ser un poc més optimistes de cara al nou curs?
Sí, bé, dia a dia van sortint diferents estudis, darrerament els darrers van amb aquesta direcció, jo crec que és un tema que si és així mos ha de tranquil·litzar, però no relaxar. Ho estem vivint a nivell de ciutadania global, no? Que teníem molt bones dades i que a lo millor aquest fet ha fet que la ciutadania mos relaxéssim un poc, i això no mos ho poden permetre en els centres, perquè la realitat és molt canviant com estan veient, però realment sí que és veritat que els darrers estudis que mos estan arribant parlen de que aquesta transmissió, que en un primer moment deien que els alumnes, aquests infants, efectivament, a lo millor no tenien uns símptomes tan greus com d'altres edats, però que sí que eren transmissors, els darrers que estem llegint, no, és que no transmeten la malaltia tant. Però, no, com dic, no mos poden relaxar, han de seguir en totes aquestes mesures de precaució, mascareta, distància, higiene i ventilació, que abans no havia dit, és molt important, i també surten els protocols que han de ventilar les aules, etc. I després, com dèiem, intentar que aquests grups estables siguin així, perquè en cas de qualsevol cas sospitós o de Covid, se pugui fer un rastreig de contractes estrets el més aviat possible i que arribin a la manco gent de centre en concret, no?
De totes formes, entenc que és molt complicat controlar que l'alumnat no es barregi en les activitats extraescolars o a l'entrada i sortida del centre.
Sí. L'entrada i sortida del centre, el plan de contingència i també, com deia, el centre han fet una feinada i també han posat uns horaris d'entrada, no? De 5 minuts en 5 minuts, a 10 minuts, però sabem que això és difícil. Sí que diu que tots el que són els en el primer moment sí que deien que qualsevol desplaçament vindre d'una mascareta, ara en l'evolució de la pandèmia deien que la mascareta s'ha de dur en tot moment a partir de primer de primari, i les activitats escolars i escola matinera sí que se diu que s'ha de mantenir també el grup estable com a grup, i d'entre un grup i l'altre hi ha d'haver una distància com a mínim de 2 metres, perquè han de mantenir, com dèiem, aquests grups en la mínima interacció. I com he dit fa una estona, sí. El risc zero no existeix, i sabem que alumnes i infants petits no se relacionin, és difícil, és un treball que hem de fer tots, i que aconseguir-lo en el 100% és bàsicament impossible, sobretot a edats de molt petits, no? El risc zero no existeix.
Bé, i també hi ha un escenari, diguem-ne, menys optimista, que és que la cosa es compliqui i haguem de tornar, doncs, diria que és l'escenari C, no? El de confinament. Com seria això? Com ho heu previst?
Sí. La realitat, com dèiem, és canviant. En principi, quan nosaltres parlem d'escenari C, ara per ara ho veiem, igual que dèiem a nivell, diguéssim, de comunitat autònoma, que potser seria puntual, no? Que no seria un confinament de totes les illes com ja varen tenir, però això tampoc no ho poden descartar, perquè veiem que no poden dir res davant d'aquesta pandèmia. Però sí que és veritat que en casos de que hi hagués diferents brots, un centre i salut decidís, o bé, que una aula se confini, o bé que tot el centre se confini, s'ha de posar en marxa l'escenari C, no? Que era que ara en parlaves, no? Que quedin a casa. diferències, jo crec que ara estem molt més preparats que el que va ser març. El març ens va trobar tots per sorpresa. Anàvem a casa per 15 dies, el centre havíem preparat la tasca per aquest temps i després, quan se va allargar, va ser una tasca dificilíssim tant per docents com per infants com per famílies per fer aquesta educació a distància per la qual no estàvem preparats, no? Dic que estem més preparats que en el març perquè actualment ja tots els centres quan comencin a dia 1 de setembre ja tenen una plataforma, un domini de centre perquè clar, així els nostres alumnes els hi han de donar en el setembre també un correu o uns usuaris per poder fer aquest tipus de tasca online amb una protecció de dades que és lo adient, no? Com dic, varen fer tot el que varen saber i més els docents durant el març, però ara ja estem més preparats. Se van repartir durant el confinament per alumnes vulnerables i que el seu centre estava preparat 2.600 més o manco, 2.600 dispositius. Ara arribaran quasi uns 7.000 que també repartirem. És a dir, uns 4.500 més dels que ja varen repartir, perquè entenem, una, que s'agreuja la situació de moltes famílies, per tant, hi haurà més alumnes en situació de vulnerabilitat, i també, com que els centres estan més preparats, ja tenen preparat el seu domini, la seva plataforma, i dins el plan de contingència, dins el pla digital, ja se recomana que ja des del primer dia comencin a fer classes amb aquest tipus d'eina i plataforma perquè els alumnes se vagin adaptant i els professors també per, en cas de confinament, així en el moment que en aquells casos que així passi, succeeixi aquest confinament d'aula o de centre, puguem tenir recursos i competència per poder fer aquesta educació a distància i de més qualitat. I paral·lelament estem fent preparant formacions. Hi ha professors que ja autodidàcticament se van posar en marxa en els març. Mm-hmm. Durant el juny i juliol, des de l'equip i vestint de conselleria, que hem augmentat fins a 10 persones, ja hem arribat i hem fet píldores divulgatives, hem fet webinars en els que han participat més de 2.000 docents i ara, entre setembre i octubre, tenim formacions que ja estan sol·licitades per a més de 5.000, no? I no aturarem, perquè entenem que el fet de la competència digital no s'aconsegueix d'un dia per l'altre, la formació és contínua, com sempre. Però és a dir que estem més preparats, però mai estem preparats del tot.
Per cert, ara comencem amb l'escenari de semipresencialitat, recordam només a partir de segon d'ESO, infantil, primària i primer d'ESO, presencialitat. Quan es podria reconsiderar aquest escenari B, el de semipresencialitat, per passar, tant de bo sigui així, a l'escenari presencial, escenari A?
Això tot dependrà de l'evolució de la pandèmia i en aquesta comissió que tenim entre la nostra Conselleria d'Educació i la Conselleria de Salut i Consum se decidirà en el cas que en el moment que se trobi pertinent.
Són les 9:58 minuts, les 4:58, ja és complicat el món de l'educació, ja ho ha set també els últims anys, també aquí a les Illes Balears en particular, ara encara hi ha més matèria per, diguem-ne, barrejar el brou amb aquesta pandèmia que té aquests efectes tan impactants en la comunitat educativa i en els nostres infants. Amanda Fernández, directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, moltíssimes gràcies, molta sort a partir del dijous.